són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel a Barcelona i tenim 19 graus. A Girona n'hi ha 10, 17 a Tarragona, 15 graus. A Lleida, al Vendrell, també en tenen 15. A Igualada es queden amb 14 graus, per tant tenim un ambient fred aquest matí, això sí, excepte a prop de la costa. Cap a l'interior encara hi ha algunes boires, s'aniran dissipant i sortirà el sol. Avui farà sol, especialment al matí. De cara al migdia les temperatures es poden moure als 23, 24 i fins a 28 graus, i de cara a la tarda potser hi ha una mica més de núvols. De seguida us en donem els detalls. Abans, actualitzem el dia en 6 minuts. Avui, que és dijous, 13 d'octubre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Segons ha pogut saber Ràdio Estel, el consorci sanitari que gestiona, entre d'altres, els hospitals Moisès Broggi, el 2 de maig i el general de l'Hospitalet, i que fa una setmana va patir un ciberatac, va obrir una licitació a principis de setembre per instal·lar nous servidors informàtics i millorar la seva seguretat. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Els documents als que ha tingut accés a aquesta casa expliquen que la infraestructura que processa les dades dels centres sanitaris i les guarda ha arribat al final de la seva vida útil i està al límit de la seva capacitat. La licitació, valorada en 1,3 milions d'euros, es va obrir el 8 de setembre, dos anys després que el Consorci Sanitari Integral patís un primer ciberatac informàtic.
A Madrid, els actes del 12 d'octubre han estat marcats per l'absència de Carlos Lesmes, que diumenge a la nit va dimitir com a president del Consell General del Poder Judicial.
La renúncia al càrrec va sortir publicada al Butlletí Oficial de l'Estat i es va fer oficial estona abans que comencés la desfilada militar. La polèmica entre el govern de Pedro Sánchez i els jutges no es va acabar aquí, ja que l'exercici l'executiu va dir que hi convidaria el president de l'Audiència Nacional i altres magistrats del Tribunal Suprem, però aquests van denunciar que no havien rebut la invitació. A la desfilada, a més, part del públic va xiular el president Pedro Sánchez.
Pere Aragonès no se sotmetrà a cap qüestió de confiança al Parlament. Ho ha tornat a descartar. Ara ho ha fet la portaveu del govern, Patrícia Plaja, després de la primera reunió del nou executiu.
Junts insisteix en aquesta petició per avaluar els suports que té Esquerra al Parlament després de la sortida del partit de Laura Borràs del govern i com a condició abans de negociar l'aprovació dels pressupostos. Cada vegada guanya més pes l'opció de pactar-los amb el PSC o de prorrogar-los.
El govern alemany avisa que l'economia del país entrarà en recessió l'any vinent per la crisi del gas rus.
El vicecanciller i ministre d'Economia alemany diu que venen temps difícils i preveu una caiguda del 0,4% del producte interior brut alemany i una inflació disparada fins al 7%. La causa d'aquesta pujada, segons el govern alemany, és el topall al preu del gas i els elevats preus de l'energia.
Això mentre els ministres d'energia europeus no es posen d'acord per limitar el preu del gas i abaratir la factura de la llum. La reunió que han mantingut a Praga, la República Txeca, ha acabat sense cap concreció per reformar el mercat del gas.
Tot i així, la Comissió Europea es mostra optimista i assegura que portaran una proposta perquè la discuteixin la setmana que ve els líders europeus en la reunió que es farà a Brussel·les dijous i divendres que ve. Avui també hi ha una trobada a la capital europea dels ministres de defensa de l'OTAN per discutir com poden ajudar a millorar la protecció d'Ucraïna davant dels atacs aeris amb míssils que pateix el país.
I la vaga dels treballadors de les refineries de França posa el país a un pas del col·lapse per falta de carburants.
La majoria de benzines franceses tenen els sortidors pràcticament buits i una de cada tres ja està tancada per falta de carburants. Tot això perquè sis de les set refineries del país estan bloquejades per les protestes dels treballadors que demanen un augment salarial per compensar la inflació.
Pel que fa als esports, el Barça s'estavella contra l'Inter de Milà i es queda sense opcions de classificar-se pels vuitens de final de la Champions. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els blaugrana han empatat a 3, un partit boig amb moltes anades i vingudes i on les errades defensives han estat determinants. Amb aquest resultat, el Barça diu pràcticament adeu a la Champions perquè per passar ronda necessitaria guanyar els dos partits que es queda i esperar que l'Inter no en guanyi cap.
I en bàsquet, aquesta nit el Barça juga al Palau contra el Real Madrid, segona jornada de l'Eurolliga.
Els blaugranes buscaran la seva primera victòria a la competició europea després de perdre la primera jornada contra l'Olympiacos grec. El partit serà 8:45 en directe per DAZN.
Gràcies, Xavi, al trànsit. Anem cap al RAC i sapiguem com estem circulant per les carreteres del país. Àlex Huguet, bon dia.
Bon dia. L'accident al tram de Parets del Vallès a l'AP7 ja fa acumular 7 quilòmetres de congestió i manté un carril tallat en sentit sud. És recordar també que es manté la calçada tallada a la mateixa P7 a l'Aldea en sentit nord per un altre accident i que l'avaria d'un vehicle a la C16 al punt de Navàs en sentit sud encara fa tallar un carril des de la matinada. I més enllà de les retencions habituals, com la B23, la 2 o els punts habituals de la C58, de la resta de vies en destaquem les rondes que ja van força plenes, la B20 des de Santa Coloma, passant pel Nus i fins a Horta, i a la ronda litoral hi ha 6 quilòmetres d'aturades des del Fòrum fins a la Ciutadella. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Bon dia. I ara la previsió del temps amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb fresca a les comarques del litoral. No fa gaire fred, però amb fred més intens cap a les comarques de l'interior, on han baixat una miqueta les temperatures. Tot i així, avui esperem unes màximes altes valors al centre del dia entre els 23 i els 28 graus. Per tant, això ens permetrà anar tranquil·lament amb màniga curta. Pel que fa a l'estat del cel, tenim ara mateix boires a les comarques de l'interior, que al llarg del matí s'han d'anar esveint, i també alguns núvols alts. Aquests núvols alts estaran presents durant bona part del dia. No impediran que es pugui veure el sol, però es faran una mica més gruixuts de cara a la tarda. Per tant, una jornada la d'avui molt tranquil·la, molt plàcida, i els propers dies hem de continuar parlant de sol, d'alguns núvols alts, però sobretot de temperatures diurnes clarament superiors a les normals. Pujaran demà i ho faran més de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Passen 6 minuts i mig al punt de les 8 i aquestes són les notícies d'aquest dijous.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Giro, bon dia.
Bon dia.
Anna Closa, bon dia.
Bon dia.
Segons ha pogut saber Ràdio Estel, fa menys d'un mes, el Consorci Sanitari Integral, que divendres va patir un ciberatac, va obrir una licitació que tenia per objectiu instal·lar nous servidors informàtics per treballar amb la seguretat necessària. De fet, l'oferta pública es va obrir el passat 8 de setembre. Això era 2 anys després que alguns centres d'aquest consorci ja van patir un primer ciberatac i pocs dies abans conspiratats informàtics actuessin una altra vegada, en aquest cas els sistemes de l'Hospital Moisès Broggi, 2 de maig, i el General de l'Hospitalet. La licitació, que encara no s'ha adjudicat, compta amb un pressupost d'1,3 milions d'euros. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Casualitat o no, el Consorci Sanitari Integral ja volia renovar els servidors que contenen totes les dades dels pacients al mes de setembre, poc abans del ciberatac. Segons una licitació a la qual ha tingut accés Ràdio Estel, el Consorci assegura que la infraestructura que processa les dades i les guarda ha arribat al final de la seva vida útil, al límit de la seva capacitat, i per això cal renovar-la. El projecte inclou la instal·lació física dels nous equipaments a 6 dels centres sanitaris de l'organisme, així com les tasques de migració dels sistemes i dades i el seu manteniment. En concret, els nous servidors es posaran als hospitals del Consorci Moisès Broggi, 2 de maig, i l'Hospital General de l'Hospitalet, així com també al Centre d'Atenció Especialitzada de Sant Feliu i al Centre d'Atenció Primària de la Torrassa. Tots ells afectats pel ciberatac, on els autors han publicat aquesta setmana més d'una 50ena de gigabytes de dades dels 3 hospitals al web fosc.
Gràcies, Sílvia, i atenció, perquè el govern ha demanat als usuaris del sistema de salut que no responguin possibles missatges maliciosos que puguin rebre aquests dies. L'executiu demana als usuaris del sistema que, quan rebin algun missatge sospitós, verifiquin que la informació és d'un emissari oficial, Olma.
Aquesta advertència arriba mentre l'Agència de Ciberseguretat i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades analitza quina informació s'ha pogut veure compromesa pel ciberatac al Consorci Sanitari Integral. La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha assegurat que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va analitzar divendres passat l'abast de la filtració de dades que van perpetrar els hackers.
No han accedit als sistemes d'informació amb dades de pacients. Però és important remarcar que és possible que les dades que saben vostès que a les últimes hores s'han filtrat hi hagi algun registre que hagi pogut quedar en el servidor afectat i, per tant, no es pot descartar, o de fet és probable, que acabi havent-hi alguna dada d'usuaris.
I precisament una altra institució que es recupera d'un ciberatac que va patir ara fa un any és la Universitat Autònoma de Barcelona, ho recordareu, us ho vam explicar aquí. Doncs bé, ja s'ha recuperat dels danys que va patir. Aquesta universitat es va negar a pagar el rescat que exigien els pirates, Anna.
Per recuperar-se han apostat per refer tot el seu sistema operatiu, sovint des de zero, amb les tècniques més modernes possibles, per anar sempre per davant dels ciberdelinqüents. De moment descarten comptar amb una assegurança que cobreixi els possibles segrestos, com sí que tenen altres institucions públiques, com Ferrocarrils de la Generalitat o la Universitat de Barcelona. Jordi Hernández, comissionat del rector per les tecnologies de la informació i la comunicació de la Universitat Autònoma, n'ha explicat els motius en declaracions a aquesta emissora.
Però també ens n'hem adonat d'una cosa molt important. Totes les institucions públiques tenim l'obligació de transparentar tots els contractes que fem, tant de serveis com d'adquisició de béns, i queden reflectits en el portal de transparència. Per tant, els dolents també sabrien si hem contractat una assegurança o no, i de fet, moltes altres coses que no són gaire interessants que sàpiguen, com per exemple, quina tecnologia fan servir, perquè han pogut veure el rebut, diguéssim, de la compra.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A Madrid, aquest 12 d'octubre, s'ha recuperat la desfilada militar del Dia de la Hispanitat, de la Festa Nacional Espanyola, després de 2 anys de pandèmia. Una festa marcada per l'absència de Carlos Lesmes, que ha deixat el seu càrrec com a president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem.
Feia 9 anys que Lesmes era al càrrec i diumenge a la nit va dimitir. La seva renúncia s'ha fet oficial aquest mateix dimecres. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat la seva dimissió coincidint amb el 12 d'octubre. A la desfilada hi han assistit els vocals del Consell General del Poder Judicial, però no el president de l'Audiència Nacional, ni la sala de govern del Suprem, ni tampoc els presidents dels tribunals superiors de justícia. El motiu seria un error del Ministeri de Defensa, que hauria enviat les invitacions tard. El govern espanyol, però, nega que hagi sigut així.
I com ja és habitual, el president de la Generalitat tampoc va assistir a aquesta desfilada militar a Madrid. Tampoc hi era el president basc Íñigo Urkullu, un acte que l'endecari basc Íñigo Urkullu. Un acte que ha suposat l'enèsima xiulada a Pedro Sánchez.
I això que va acabar arribant tard, provocant una de les imatges del dia, la dels Reis esperant tancats dins del seu cotxe perquè el president espanyol havia de ser el primer en rebre'ls al centre de Madrid. En la xiulada, de part del públic, se n'ha demanat la dimissió.
També ha sigut protagonista involuntari, un paracaigudista de l'Exèrcit de l'Aire espanyol, quan baixava sobre el passeig de la Castellana, de la capital de l'Estat, amb una gran bandera espanyola que se li va embolicar a la cama durant ben bé un minut.
Finalment, però, ha aconseguit desplegar-la i aterrar sense dificultats. L'anècdota ha recordat la situació viscuda el 12 d'octubre del 2019, quan un paracaigudista va topar amb una farola quan estava a punt d'aterrar i va quedar penjat.
A Barcelona, 2.200 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel Dia de la Hispanitat, una mobilització on entitats espanyolistes han criticat les institucions del govern espanyol i també les catalanes i han reclamat la unitat d'Espanya. També han carregat contra el PSC per no acompanyar-los.
S'han manifestat sota el lema Més Espanya i Més Espanyol, convocats per Catalunya Suma, una manifestació on també hi han participat PP, Ciutadans i Vox. Tots tres han format part de la capçalera, però ho han fet per separat. D'aquesta manera, Partit Popular i Ciutadans han evitat la fotografia de compartir manifestació amb l'extrema dreta, i qui no s'ha sumat a aquesta manifestació ha estat el PSC.
El govern assegura que Pere Aragonès no se sotmetrà a una qüestió de confiança al Parlament tal com li demana Junts per Catalunya.
Després de la primera reunió de govern, la portaveu Patrícia Pla ja ha descartat aquesta opció, tot i ser la condició que li exigien els de Laura Borràs abans de valorar si s'ha d'aprovar els pressupostos. D'aquesta manera, guanya pes la possibilitat que els comptes s'hagin d'aprovar amb el PSC o bé optar per una pròrroga.
El president ho ha dit en reiterades ocasions, ho torno a dir ara i aquí, no se sotmetrà a aquesta qüestió de confiança. El país no pot viure en una inestabilitat permanent. Ara és moment de governar, de prendre decisions que millorin el dia a dia de les catalanes i dels catalans.
I les properes setmanes seran clau per saber si les relacions entre el govern espanyol i el català milloren després que Junts per Catalunya hagi abandonat el govern i Esquerra hagi incorporat consellers vinculats al PSC i a Podem, al Consell Executiu. De moment, 2 dies després que s'hagi formalitzat el traspàs de carteres entre els antics consellers i els nous, el govern espanyol ja diu que les relacions amb Catalunya van cada vegada millor, mentre que el govern català evita dir que s'obre cap a un nou escenari. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La Moncloa espera que el nou govern aporti calma a Catalunya i té l'esperança que les relacions encara millorin més. Ahir, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, en una trobada informal amb periodistes al Palau Reial, va opinar que cada cop les coses estan millor a Catalunya i que hi ha més fons per al diàleg. Això sí, no va voler entrar a valorar la sortida de Junts del govern. La Generalitat, per la seva banda, creu que no hi haurà cap canvi perquè el nou executiu segueix tenint com a objectiu la independència de Catalunya, tot i que alguns consellers puguin no ser independentistes. Ho diu la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Sincerament, no crec que el canvi de govern afecti en res a les relacions amb el govern espanyol, que hem dit, d'altra banda, en reiterades ocasions, també que estan lluny de ser normalitzades, però que sí que és veritat que s'hi està treballant.
Els dos governs asseguren que segueixen treballant amb discreció perquè hi hagi acords en el marc de la taula de diàleg. De moment, però, no s'ha fet pública mena d'avenç ni hi ha tampoc agendada cap nova trobada abans que acabi l'any.
Gràcies, Judit. I el president del Port de Barcelona, Damià Calvet, ha posat el seu càrrec a disposició del nou conseller de Territori, Juli Fernández, després de la sortida de Junts del govern.
Calvet, que també va ser conseller de Territori durant l'etapa de Quim Torra com a president de la Generalitat, ha recordat aquest dimecres que era públicament favorable a la continuïtat del seu partit al govern, malgrat que l'opció de sortir-ne es va acabar imposant. Per aquest motiu, ha posat el seu càrrec a disposició del nou conseller i està preparant un traspàs ordenat.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Aquests dies anem coneixent detalls de l'escenari econòmic que se'ns dibuixa. Alemanya, ara us ho explicàvem, reconeix ja que la seva economia entrarà en recessió de cara a l'any vinent i el Fons Monetari Internacional preveu que l'estat espanyol tanqui aquest 2022 amb un dèficit públic al voltant del 4,9%, pràcticament el 5%, un percentatge que suposaria una rebaixa de 5 dècimes respecte de l'exercici anterior.
D'aquesta manera, Espanya acumularia 2 anys consecutius reduint el seu dèficit públic després que es disparés fins al 10,3% arran de la pandèmia. Tot i així, es mantindria per sobre el dèficit registrat abans de la crisi de la Covid-19 del 2,6%. El Fons Monetari no preveu que l'Estat aconsegueixi retornar els nivells de dèficit previs a l'esclat de la pandèmia fins més enllà del 2027.
Les persones que han passat la Covid poden mantenir anticossos gairebé 2 anys després de la infecció.
Tot i així, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona, que va fer un seguiment a 247 sanitaris des que va començar la pandèmia i que va acabar just abans que arribés la variant Omicron, desconeix si aquests anticossos que van generar són suficients per evitar reinfectar-se d'una variant diferent. L'informe també ha demostrat que l'obesitat, l'edat i ser fumador s'associen a una menor resposta d'anticossos i que la immunitat híbrida, és a dir, la de vacunació més infecció, és la que més protecció té.
La bretxa entre classes més enllà de l'IPC.
Segons publica el Diari de Girona, el problema de la desigualtat és a causa de 3 factors. Un model econòmic poc competitiu, que depèn de baixos salaris per subsistir, i una taxa d'atur estructuralment més alta i una capacitat redistributiva més baixa de les nostres polítiques públiques. Històricament, els nivells de desigualtat a Espanya han estat més alts que en altres països de l'entorn.
La notícia de mobilitat del dia, amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.
Els carrers d'Aribau i Muntaner a Barcelona comptaran amb un carril menys de cotxes a partir de l'any 2023. L'Ajuntament vol eliminar el carril de l'esquerra i fer-hi un cordó de serveis amb places d'aparcament per a motos, càrrega i descàrrega i contenidors.
Les dues vies tenen ara 3 carrils per al trànsit privat i un per a bus i taxi. D'aquesta manera s'alliberaran unes voreres especialment saturades tant a Aribau com a Muntaner, on les motos aparcades i els contenidors resten espai als vianants. El regidor de l'Eixample, Pau González, ha explicat que la intervenció permetrà, segons el regidor, disminuir el volum de trànsit que passa per aquests carrers i també guanyar espai a les voreres, perquè afirma que aquestes han de ser per als vianants.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Encara a Barcelona es manté la vaga dels treballadors d'autobusos de la ciutat pel proper dilluns 17 d'octubre, després que la reunió d'ahir va acabar sense acord.
Segons expliquen des del sindicat CGT, el principal escull per desconvocar la vaga ha estat la negativa de l'empresa a recuperar el complement al lloc de feina, un requisit que havia demanat la plantilla en assemblea. En canvi, sí que s'havia arribat a un acord per augmentar els salaris i qüestions com els desplaçaments o el calendari laboral. Així doncs, el proper dilluns, la ciutat viurà un nou dia amb aturades parcials de 2 hores per torn en les línies d'autobús.
I l'aerolínia nord-americana United Airlines ha anunciat un nou vol directe entre Barcelona i Chicago.
El servei començarà el maig de l'any que ve i operarà diàriament fins al 28 de setembre. La capacitat dels avions és de 243 passatgers. Els vols des de l'aeroport del Prat sortiran a les 3 del migdia i els de Chicago ho faran a quarts de 10 del vespre.
I aquest dijous Andorra patirà un altre tall en el subministrament de llum espanyola durant 3 hores.
L'abastiment d'energia elèctrica per la banda espanyola no serà possible avui per tercera vegada aquest mes. Un nou tall de subministrament obligarà la companyia elèctrica FEDA a comprar la banda francesa per garantir el servei. La primera aturada serà entre les 9 i les 10 del matí i la segona entre les 8 i les 10 de la nit.
Al matí, a Ràdio Estel.
Rússia ha detingut 8 persones que presumptament estan implicades en l'atac que va ensorrar dissabte al pont de Kerch, a Crimea.
El Servei Federal de Seguretat ha assegurat a través d'un comunicat que han arrestat 5 ciutadans russos i 3 d'ucraïnesos i armenis. L'explosió del pont de Crimea ha suposat un cop dur per Moscou, ja que talla una de les principals rutes de subministrament per les seves tropes, especialment al front sud, on l'exèrcit ucraïnès està duent a terme una contraofensiva per recuperar el terreny ocupat.
La Unió Europea no ha sigut capaç encara de posar-se d'acord en com limitar el preu del gas, que avui és el doble de car que fa un any. Justament les últimes hores el president rus, Vladimir Putin, ha proposat continuar enviant gas a Europa a través de la part que no ha quedat danyada del gasoducte Nord Stream 2.
Aquest és un dels dos conductes que uneixen Rússia i Alemanya passant pel Mar Bàltic. Putin remarca ara que la pilota està a la taulada de la Unió Europea i ha afegit que només adoptaria aquesta estratègia si econòmicament està justificada. Pot després d'escoltar les declaracions, el govern alemany ja ha descartat per complet aquesta possibilitat perquè asseguren que han comprovat que Rússia no és un proveïdor energètic fiable.
I atenció aquí a casa nostra, perquè la plataforma contra el gasoducte transfronterer Midcat es tornarà a mobilitzar a banda i banda dels Pirineus per impedir que aquesta interconnexió sigui una realitat.
Els ecologistes han denunciat que els arguments del projecte són els mateixos que fa 5 anys, però que la situació general ha canviat. Asseguren que al seu entendre és una infraestructura innecessària, absurda i tot un atemptat al canvi climàtic. És Bàrbara Schmidt, una de les portaveus de la plataforma.
Encara estem més a prop de fa 5 anys al peak oil o al fi dels combustibles fòssils, per tant encara té menys sentit 5 anys després tornar de parlar d'un projecte que evidentment en 8 mesos no es podrà construir i per tant és possible que quan aquest projecte s'hagi fet, quan s'hagi acabat de construir, ja no hi haurà gas.
I avui a Brussel·les es reuneixen els ministres de Defensa de la Unió, han d'avaluar la situació de guerra i com actuar davant l'amenaça nuclear russa.
Stoltenberg també ha subratllat la importància de reforçar els sistemes de defensa aèris a Ucraïna per evitar atacs com els que s'han produït al centre de Kiev i a altres ciutats del país. Stoltenberg també ha reiterat el compromís de l'organisme de donar suport a Ucraïna tant temps com sigui necessari.
El Mal Querer de Rosalía és el desè millor àlbum conceptual de tota la història.
Així ho ha considerat la revista musical Rolling Stone. La publicació destaca la capacitat de Rosalía de capturar la intensitat i el drama d'una relació amorosa tòxica que relata, inspirada en la novel·la occitana del segle XIII, flamenca. Entre els 10 primers classificats de la revista hi ha treballs com American Idiot, de Green Day, The Wall, de Pink Floyd, In the Wee Small Hours, de Frank Sinatra.
I la Universitat Rovira i Virgili construirà un estabulari al seu campus de Vallisens.
Aquest espai permetrà criar i mantenir en condicions els animals que s'utilitzin per la recerca en laboratoris, com és el cas dels rosegadors. Aquest estabulari obre la porta a realitzar estudis d'immunologia, de fàrmacs, de vacunes i, entre altres aspectes, d'infeccions víriques. Aquest espai està previst que estigui disponible a partir de la segona meitat del 2023.
Pràcticament les 8 i 24, als esports. I avui als esports toca parlar del Barça i de la Lliga de Campions, de la Champions. El Barça no ha aconseguit guanyar l'Inter de Milà i això vol dir que pràcticament s'ha quedat sense cap opció de ser als vuitens de finals d'aquesta competició, Xavi.
L'equip de Xavi Hernández, que va començar guanyant, va veure com els italians li remuntaven un partit que finalment van poder empatar al temps de descompte i que ha acabat amb 3-3. Ousmane Dembélé ha obert el marcador pocs minuts abans d'anar al descans i obria la porta a una esperança blaugrana de poder ser la següent ronda. La segona part, però, no ha començat gens bé. Una errada de la defensa ha facilitat l'empat de l'Inter, que minuts després ha tornat a aprofitar un error del Barça per marcar el 2-1. Els homes de Xavi Hernández no s'han rendit i han lluitat lluitat per aconseguir sobreposar-se. Lewandowski ha empatat, però seguidament els italians han tornat a posar el 2-3 al marcador i quan el partit ja esgotava el temps ha tornat a aparèixer el davanter polonès per marcar l'empat definitiu. Amb aquest resultat el Barça es queda amb poques opcions de ser a vuitens perquè necessitaria guanyar els dos enfrontaments que els queda contra el Bayern de Múnich al Camp Nou i contra el Victoria Pilsen fora i que l'Inter no en guanyi cap. Així es lamentava el tècnic Xavi Hernández al final del partit.
Crec que aquesta competició està sent molt cruel amb nosaltres, molt, tant a Múnich, per errors nostres també, d'efectivitat, a Milà, per diferents circumstàncies, també per nosaltres de no atacar de la millor manera possible, i avui per errors puntuals nostres.
Si el Barça no assoleix el difícil repte de ser a vuitens, s'haurà de conformar un any més a jugar a l'Europa League.
Ahir també va jugar Champions l'Atlético de Madrid, va empatar a 0 davant del Bruges i, per tant, també es complica el seu passi a vuitens.
Els matalassers no han trobat el gol tot i jugar a casa i es mantenen tercers de grup i, per tant, fora dels vuitens. De moment, una posició complicada pels madrilenys que ara estan obligats, com el Barça, a guanyar contra el Bayer Leverkusen i el Porto en les dues jornades si volen ser la següent ronda. Qui ja s'ha classificat per a la fase eliminatòria aquesta nit és el Nàpols, que ha superat l'Ajax per 4-2 i suma la seva quarta victòria consecutiva.
Bé, repassem la resta de marcadors de la jornada.
Bayer Leverkusen 0, Porto 3, Glasgow Rangers 1, Liverpool 7, Victoria Pilsen 2, Bayern de Múnich 4, Sporting de Lisboa 0, Olympique de Marsella 2, tot i Tottenham 3, Eintracht de Frankfurt 2. Avui és jornada a l'Europa League. El Betis s'enfronta a la Roma a 6:45 i la Real Societat juga contra el Xerif de Moldàvia a les 9 i a la Conference League el Villarreal s'enfronta a l'Àustria de Viena a partir de 6:45.
Avui a bàsquet també el Barça rep el Real Madrid en la segona jornada de l'Euroliga.
Els blaugrana buscaran la seva primera victòria en aquesta competició europea després de perdre la primera jornada contra l'Olympiacos grec. El Barça rep a un Madrid en bona forma que ve de guanyar la primera jornada contra el Panathinaikos. El partit serà a 7:45 del vespre. Saras Jasikevicius compta amb les baixes de Nikola Mirotic, Caligúric i Sergi Martínez, que per cert serà operat aquest matí. El partit es podrà seguir en directe per la plataforma de Zona.
A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona ha perdut el primer partit classificatori.
Les gironines han caigut 69-57 davant el Vilanous d'Urban Francès de l'anada de la classificació per l'Eurolliga i ara estan obligades a guanyar el partit de tornada a Fontejau la setmana que ve per més de 12 punts si volen classificar-se per a la competició europea. I a la Lliga femenina, el Cadí la Seu ha sumat la seva primera victòria, ho ha fet a la pista de l'Estudiantes per 74-82, un partit que s'ha decidit en la pròrroga. Reventós està la màxima anotadora del Cadí amb 21 punts i Tan Sol n'ha fet 18.
En handbol, Espanya ha començat malament el camí cap a l'Eurocopa, derrota davant Dinamarca.
Els espanyols han perdut 39-31 en el primer partit d'aquesta fase de grups de l'Eurocopa, una victòria contundent des de l'inici dels danesos que ha obligat els espanyols a anar remolc tota l'estona. Aquest dissabte tenen el segon partit d'aquesta fase de grup. Serà contra Alemanya a 8:45 del vespre.
I en waterpolo, el Mataró s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya per tercera vegada.
L'assolit Mataró ha guanyat la seva tercera Supercopa al derrotar en una ajustada final l'Estrapol Sabadell amb un mínim 9-10. D'aquesta manera, les mares més que en revaliden el títol aconseguir la temporada passada i arrafant de la derrota a la final de la Copa Catalunya contra el mateix rival, el Sabadell.
El matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia.
Tal dia com avui de fa 81 anys, era 13 d'octubre del 1941, quan va néixer Paul Simon, el cantant arxiconegut per ser indestriable de Simon & Garfunkel. Està considerat a més com un dels compositors més aclamats de la música pop. Aquesta cançó és Mrs. Robinson i amb ella arribarem al punt de 9:15.
Where no one ever goes. Put it in your mind.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dijous, és 13 d'octubre. Avui farem tertúlia amb l'Imma Lucas, amb en Joan Serra i amb el Manuel Milià Mestre a partir del punt de les 9 del matí per analitzar el que ens porta el dia d'avui. Una part important del programa la centrarem en parlar de la ciberseguretat, de les conseqüències dels atacs informàtics que poden patir i que ja estan patint, de fet, les administracions públiques d'aquest país, bàsicament perquè, a diferència d'una empresa privada, a l'administració pública una de les coses que està en risc són les nostres dades, la nostra informació confidencial, la dels ciutadans. D'això en parlarem avui, per exemple, escoltant l'Andreu Francisco, que és el director general de LocalRed. Avui us explicàvem en arrencar el programa, ara ho tornarem a repassar, per exemple, que el Consorci Sanitari Integral tenia pendent una licitació per tal de millorar la seva seguretat davant de possibles ciberatacs perquè eren conscients que el seu sistema havia arribat al límit. Les administracions públiques, perquè gestionen moltes de les nostres dades privades com a ciutadans, són especialment vulnerables davant dels ciberatacs. LocalRed és l'ens que assessora i ajuda els ajuntaments del país, per exemple, en matèria de digitalització. Els darrers temps, consistoris com el de Caldes de Montbui o el de Cambrils, han patit ciberatacs. Alguns, com el de Terrassa, han explicat que havien aconseguit aturar-lo, evitar-ho just quan estaven a punt de caure. La digitalització avui és una eina fonamental per l'administració pública. Les seus electròniques i els governs oberts són el pilar fonamental d'una administració que no deixa de ser molt vulnerable, també ho són les empreses privades, però ells tenen aquest plus. Si els roben les nostres dades personals, per exemple, com a administració pública, han de pagar un rescat? Jo crec que la resposta és que no, perquè aleshores totes les administracions serien extremadament vulnerables als xantatges dels pirates. Però, si no ho fan, si no paguen, si renuncien a aquelles dades i assumeixen que han estat robades, i passa com ha passat, per exemple, amb algunes dades del Consorci Sanitari, que aquestes dades acaben fent-se públiques a la web, a la fosca o a la no fosca. De la fosca no en surt res de bo, això també és veritat. Però si això passa, si no es paga el rescat i els pirates en contrapartida publiquen les nostres dades, el nostre risc personal és molt alt. Qui ens defensa i ens rescabala, per exemple, d'un possible dany com a ciutadà? I soltàvem la portaveu del govern dient: si algú rep un missatge, que s'asseguri molt i molt bé que qui li envia és l'administració i que ningú l'està suplantant. Evidentment que això s'ha de fer. Però i si passa perquè les nostres dades robades a un ens públic o de gestió semipública o com a mínim concertada li han robat les nostres dades? Qui respon pel dany que puguem tenir nosaltres? Avui volem parlar dels ciberatacs, especialment quan l'objectiu són les administracions públiques que gestionen, sobretot, dades privades de milers i milers de ciutadans. Això, evidentment, a banda de contractes, números i tot el que implica l'administració, que també té una part que és, evidentment, empresa. Ara hi anirem, abans, però, avui és dijous i aquests són els titulars més destacats del dia. Ara en parlava, segons ha pogut saber Ràdio Estel, el Consorci Sanitari que gestiona, entre d'altres, els hospitals Moisès Broggi, el 2 de maig, i el General de l'Hospitalet, que fa una setmana va patir un ciberatac, va obrir una licitació a principis de setembre per instal·lar nous servidors informàtics i millorar la seguretat perquè sabien que els seus estaven al límit. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Els documents als que ha tingut accés a aquesta casa expliquen que la infraestructura que processa les dades dels centres sanitaris i les guarda ha arribat al final de la seva vida útil i està al límit de la seva capacitat. La licitació, valorada en 1,3 milions d'euros, es va obrir el 8 de setembre, dos anys després que el Consorci Sanitari Integral patís un primer ciberatac informàtic.
Ara en seguirem parlant. A Madrid, els actes del 12 d'octubre han estat marcats per l'absència de Carlos Lesmes, que diumenge a la nit va dimitir com a president del Consell General del Poder Judicial.
La renúncia al càrrec va sortir publicada al Butlletí Oficial de l'Estat i es va fer oficial estona abans que comencés la desfilada militar. La polèmica entre el govern de Pedro Sánchez i els jutges no es va acabar aquí, ja que l'executiu va dir que hi convidaria el president de l'Audiència Nacional i altres magistrats del Tribunal Suprem, però aquests van denunciar que no havien rebut cap invitació. A la desfilada, que va començar tard per al retard de Pedro Sánchez, part del públic va xiular al president.
Pere Aragonès no se sotmetrà a cap qüestió de confiança al Parlament. Ho va tornar a descartar la portaveu del govern, Patrícia Plaja, després de la primera reunió del nou executiu.
Junts insisteix en aquesta petició per avaluar els suports que té Esquerra al Parlament després de la sortida del partit de Laura Borràs del govern i com a condició abans de negociar l'aprovació dels pressupostos. Cada vegada guanya més pes l'opció de pactar-los amb el PSC o de prorrogar-los.
El govern alemany avisa que la seva economia entrarà en recessió l'any que ve per la crisi del gas rus.
El vicecanceller i ministre d'Economia alemany diu que venen temps difícils i preveu una caiguda del 0,4% del PIB alemany i una inflació disparada fins al 7%. La causa d'aquesta pujada, segons el govern, és el topall al preu del gas i els elevats preus de l'energia.
Doncs justament els ministres d'Energia europeus no es posen d'acord encara en com limitar el preu del gas per abaratir la factura de la llum. La reunió que han mantingut a Praga, la República Txeca, ha acabat sense cap concreció per reformar el mercat gasístic.
Tot i així, la Comissió Europea es mostra optimista i assegura que portaran una proposta perquè la discuteixin la setmana que ve els líders europeus en la reunió que es farà a Brussel·les dijous i divendres que ve. Avui també hi ha una trobada a la capital europea dels ministres de defensa de l'OTAN per discutir com poden ajudar a millorar la protecció d'Ucraïna davant dels atacs aeris amb míssils que pateix el país.
I a França, la vaga dels treballadors de les refineries ha posat el país a un pas del col·lapse perquè no hi ha carburants.
La majoria de benzineres franceses tenen els sortidors pràcticament buits i una de cada tres ja ha estat tancada per falta de carburants, tot i això perquè 6 de les 7 refineries del país estan bloquejades per les protestes dels treballadors que demanen un augment salarial per compensar la inflació.
Pel que fa als esports, el Barça s'estavella contra l'Inter de Milà i es queda pràcticament sense opcions reals de classificar-se pels vuitens de final de la Champions. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els blaugranes han empatat a 3 un partit boig amb moltes anades i vingudes on les errades defensives han estat determinants. Amb aquest resultat, el Barça diu pràcticament adeu a la Champions perquè per passar ronda necessitarien guanyar els dos partits que els queda i esperar que l'Inter no en guanyi cap.
I en bàsquet, aquesta nit el Barça juga al Palau contra el Real Madrid, un clàssic en la segona jornada de l'Eurolliga.
Els blaugranes buscaran la seva primera victòria a la competició europea després de perdre la primera jornada contra l'Olympiacos grec. El partit serà 2:15 en directe per DAZN.
Vinga, gràcies, Xavi. Anem al temps i al trànsit. I comencem mirant el cel. Què ens espera per avui pel que fa a la previsió meteorològica? Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Ambient fresc o fred en aquests moments arreu del país, però aquestes temperatures una miqueta més baixes que les d'ahir contrastaran amb les que tindrem al centre del dia, que seran superiors a les d'ahir, màximes avui entre els 23 i els 28 graus aproximadament. Pel que fa a l'estat del cel, les boires que tenim ara mateix a les comarques de l'interior a poc han d'anar desapareixent, ho faran al llarg del matí, i per tant s'imposarà el sol, tot i que sempre sobre una capa de núvols mitjos i alts que estarà present durant bona part del dia arreu del país. Són núvols, però, que seran més gruixuts de cara a la tarda, però en cap cas arribaran a donar precipitacions. La previsió de cara als propers dies ens indica temperatures diurnes més altes. Demà farà més fred, però, a primeres hores al matí, però de dia farà fins i tot ja una mica de calor. Màximes que de cara al cap de setmana alguns punts del país poden arribar fins i tot a sobrepassar els 30 graus.
Gràcies, Àlex, i gràcies, Jordi. Actualitzem ara sí la situació del trànsit amb l'Àlex Huguet des del RAC. Àlex, bon dia.
Bon dia, moltes vies afectades a aquesta hora del matí. Destaquem especialment els 7 quilòmetres de congestió que queden a l'AP7 en sentit sud en tot el tram de Parets del Vallès, ara ja amb els carrils reoberts després de l'accident de fa una estona, i encara es mantenen afectacions per incidències d'aquesta matinada, encara amb la calçada amb dos carrils oberts només a l'AP7 a l'Aldea en sentit nord per un altre accident, i a la resta de la xarxa parlem de retencions habituals als punts de l'AB23, la C58, la 2 o l'AP7, i a les rondes de Barcelona hi ha aturades també habituals a la B10 en tot el primer tram des del nus del Besòs en sentit Llobregat, i a la ronda de dalt també des del nus de la Trinitat i fins ben bé la Vall d'Hebron. És tot des del RAC, molt bon dia.
Gràcies, Àlex, molt bon dia. Fem una pausa per la publicitat. Falten 20 minuts per arribar al punt de les 9 del matí i en tornar. Saludem l'Andreu Francisco, el director general de Local Red, aquí en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Grup Colisée inaugura un nou centre residencial per gent gran al Paral·lel de Barcelona. Un edifici completament reformat amb les comoditats d'un hotel i la calidesa d'una llar. Visiti'ns. El nostre equip d'experts en l'atenció a la gent gran li ensenyarà les instal·lacions i el model de treball. Colisée. Junts cuidant les persones. Més informació al 932-206-985. 932-206-985 i a colisée.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Des que hem començat el programa aquest matí us estem explicant que, segons ha pogut saber Ràdio Estel, fa menys d'un mes el Consorci Sanitari Integral, és el consorci que divendres passat va patir un ciberatac que va acabar afectant tres hospitals i diversos centres d'atenció primària, havia obert una licitació que tenia per objectiu instal·lar nous servidors per treballar amb la seguretat que necessitaven. El plec de condicions d'aquesta licitació, el consorci reconeixia que tenia els servidors al límit, que havien arribat al màxim de la seva capacitat, que no podien garantir la seguretat. De fet, encara no fa dos anys, amb aquests servidors que s'havien de canviar, ja havien patit un ciberatac. I la setmana passada en van acabar patint un altre, que és el que ara s'està treballant per restablir, tot i que, en principi, pel que s'explica, s'ha aconseguit restablir una part molt important del sistema, si no tota. Ara bé, la conseqüència d'aquest atac informàtic va ser que els pirates van aconseguir robar una part de la informació. Sembla que no s'hauria pagat un rescat que s'hauria demanat i els pirates haurien decidit, com a mínim, una part de la informació que es va robar de publicar-la a la web fosca. Això és el que us hem estat explicant aquests darrers dies. La digitalització és un repte per a totes les empreses. El risc dels ciberatacs és ben present per a totes les empreses, però també per a totes les administracions, a tots els nivells. Deia jo fa una estona amb un risc afegit, que és que les administracions, a banda de tenir totes les qüestions empresarials que s'han de tenir digitalitzades, treballen també amb les nostres dades, que és el que, per exemple, s'ha evidenciat a partir d'aquest robatori. Avui teníem ganes de parlar-ne i aquesta hora ens acompanya ja l'Andreu Francisco, que és el director general de LocalRed. LocalRed és el consorci local format per les administracions locals de Catalunya que assessora, justament en matèria digital, als ajuntaments del país. Senyor Francisco, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Els ciberatacs són un autèntic mal de cap per les administracions públiques, les locals, en aquest cas, que són les que us ocupa?
Doncs, en fi, els ciberatacs són un risc per tothom, també per als ajuntaments, i bé, doncs anem veient doncs, notícies, no?, cada tant, de que hi ha algun ajuntament doncs, que han atacat. No? Hi ha diferents mecanismes, no?, de que els ajuntaments disposen que, evidentment, eviten, però això no treu que doncs, els ajuntaments, com qualsevol altra organització, doncs, també acaben patint aquests atacs.
El darrer crec que va ser l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Clar, quan hi ha un ciberatac a una administració com un ajuntament, per exemple, el primer que passa, sovint, com a mínim pel que hem vist fins ara, és que el sistema queda saturat i no es pot treballar. No, és de facto una paralització de l'administració durant unes hores o uns dies o l'estona que sigui necessària, diguem-ne, per reparar la situació.
Doncs sí, en aquests darrers temps hi ha aquests atacs ransomware que moltes vegades acaben entrant per un correu electrònic d'una de les persones de la organització, doncs que li acaba donant clic en allà on no hauria. I això doncs acaba bloquejant, encriptant doncs tota la informació, una part molt important de la informació o dels sistemes de l'organització, o en aquest cas dels ajuntaments, no? I aleshores aquí això el que provoca és la paràlisi automàtica del funcionament de, en aquest cas, doncs de qualsevol ajuntament.
El que està en joc i en risc en el cas de l'administració pública són les dades de nosaltres, dels ciutadans.
Doncs sí, i també, vull dir, com amb tots els ajuntaments treballen, doncs, com tu deies abans, doncs, amb dades de les ciutadanies, algunes menys sensibles, d'altres doncs, una mica més sensibles, sobretot vinculades en els àmbits de les àrees de serveis socials, i evidentment sempre hi ha aquest risc, no? Però, vaja, malgrat la realitat dels nostres ajuntaments, que tenim una planta municipal doncs, extensa amb gairebé 1.000 ajuntaments i la immensa majoria massa petits per poder doncs, dotar-se ells mateixos de les eines necessàries per protegir-se, doncs, les diferents administracions supramunicipals doncs, que treballem per ells, doncs, bé, anem dotant de solucions des de diferents vies per poder ajudar en els més petits, però, evidentment, també amb els més grans.
Clar, aquí hi ha una qüestió que, evidentment, és tecnològica. No? Al final, una de les claus per prevenir els ciberatacs és estar sempre al dia, no?
Sí, sí. Sí, i això, com dèiem, la immensa majoria dels ajuntaments que tenen per sota de 1.000 habitants i, per tant, les estructures dels ajuntaments doncs, fan que siguin molt limitades i, per tant, el que són la limitació de persones i de coneixement i de recursos per poder estar al dia fa que això sigui, com et deia, que sigui impossible. Per això el que cal és intentar doncs, posar mecanismes o donar suport aquest amb els mecanismes de protecció per part d'aquestes administracions que estem per damunt i, per una altra, fer una feina de conscienciació, de formació a totes les persones treballadores dels ajuntaments perquè puguem, vull dir, quan rebin un correu electrònic, quan rebin un missatge que pugui ser sospitós, doncs que directament doncs s'ho pensin dues vegades abans d'apretar de fer clic.
Els ajuntaments tenen o contracten assegurances davant de possibles ciberatacs? Hi ha empreses privades que ho estan fent, i hi ha algunes institucions públiques, universitats com la de Barcelona, per exemple, que ho ha fet. L'Autònoma, que va patir un atac aquesta setmana, es compleix fa un any i dos dies de l'atac a la Universitat Autònoma. Ells han optat per una altra via. Els ajuntaments s'asseguren davant de ciberatacs?
Jo desconec si hi ha algun ajuntament que ho estigui fent. Uh-huh. En qualsevol cas, no és una qüestió que estigui generalitzada. El que deia, el que sí que doncs des de les diputacions o des de l'Agència Catalana de Ciberseguretat, des de LocalRed, doncs provem de proveir-los a través de diferents vies d'aquests mecanismes per intentar evitar doncs que es produeixi l'incident.
Li preguntava, perquè jo aquest matí ho plantejava, que un dels dubtes que li sorgeixen, no?, i es planteja, per exemple, és, tenint en compte que estem parlant de dades de ciutadans, i a vegades els ajuntaments, com el Consorci Sanitari, gestionen dades que algunes són molt sensibles, en el cas d'aquest consorci, perquè són dades de salut, què és que fer davant de la petició de rescats, que és el que normalment t'acabes trobant quan t'entra un virus d'aquests, no?, el ransomware aquest famós, no?, i t'acaben dient, escolta, mira, tota aquesta informació que tenies ara és meva, i si la vols recuperar, paga.
No s'ha de pagar. No s'ha de pagar. El que s'ha de fer és intentar recuperar el màxim d'informació, i per això hi ha d'haver-hi una feina prèvia de còpies de seguretat, etcètera, per tal que, si hi ha un incident, evidentment, doncs et desmunta l'organització, però s'ha d'intentar recuperar la informació per poder muntar, pagar, més enllà de la impossibilitat legal de poder-ho fer, i menys per part d'una administració, és que és cedir a un xantatge que portarà que, doncs, si has pagat una vegada, per què no pagaràs una segona?
Les administracions són responsables de les dades que gestionen? És a dir, poso el cas del Consorci, perquè és el que hem conegut ara, però podem extrapolar qualsevol ajuntament. Ahir jo escoltava la portaveu del govern dient, escolta'm, si vostè és un ciutadà que treballa en aquest... Treballa, vull dir, els seus hospitals, caps, etc., formen part d'aquest consorci, tingui una cura especial aquests dies perquè pot haver-hi algun cas de supletació d'identitat, etc. Clar, si això passa, és perquè les meves dades, a qui li han robat, és a aquest consorci. Jo sóc víctima com a ciutadà en un ajuntament, seria el mateix. L'administració respon davant meu si jo em considero afectat per aquest robatori de dades?
A veure, existeixen les agències de protecció de dades, i existeix doncs un reglament a nivell europeu i una llei a nivell estatal que determinen aquestes garanties respecte que té la ciutadania respecte de les seves dades, i doncs entenc que en un moment donat sempre podrien exercir davant d'una d'aquestes agències doncs la defensa dels seus drets, no? Però és el que hi ha. Les administracions tenim l'obligació de protegir aquestes dades, de tenir una especial cura, doncs, però també existeixen mecanismes perquè si la ciutadania se sent vulnerada, doncs hi pugui accedir.
Els ajuntaments, malgrat aquests riscos, continuen apostant, sense dubtes, per la digitalització, o encara hi ha recances? Potser fins i tot entre aquests municipis una mica més petits que pensen, jo no sé si podré tenir els equips informàtics que necessito per fer-ho amb seguretat, tenir-los actualitzats de manera constant.
Els ajuntaments serem, vull dir, com la societat, serem digitals o no serem, vull dir, la tendència a nivell doncs planetari és cap a la digitalització. Estem doncs enmig d'aquest canvi de cicle en el procés de revolució digital, i per tant els ajuntaments han d'apostar en aquesta via. Per això, com deia abans, doncs els consells comarcals en una mesura, però les diputacions ja presten tot un seguit de serveis, una part en l'àmbit de la ciberseguretat, perquè aquests ajuntaments doncs puguin avançar i puguin prestar serveis equivalents a qualsevol altre ajuntament d'una altra mida. Com apuntàvem, l'Agència de Ciberseguretat està doncs finalitzant uns pilots d'un nou servei SOC de ciberseguretat per posar-lo a disposició de tots els ajuntaments. Des de Localret, ara, aquest quadrimestre, doncs, hem encetat tot un seguit de programacions, de formacions, tant a usuaris, uh-huh, val? Com a tècnics dels ajuntaments per donar-los eines davant d'aquests atacs. A nivell estatal també hi ha el Centre Criptogràfic Nacional, que posa a disposició dels ajuntaments tot un seguit també d'eines. En fi, es fan coses, tot i que és complicat i encara s'ha de treballar molt per blindar els nostres ajuntaments, les nostres administracions.
Quan diu que és complicat perquè és complicat tecnològicament o és complicat perquè aquesta transformació pels ajuntaments, és a dir, la transformació digital, sí, ja era un pas molt important i era complicada. Fer-ho sent conscients de l'abordatge d'aquesta necessitat de seguretat ho complica molt més encara.
Doncs sí, perquè són... Hi ha una part de dificultat i que en aquests moments, doncs jo diria que la pràctica totalitat o la immensa majoria dels ajuntaments, doncs ja gestionen digitalment tot el que són els expedients i, per tant, el paper, doncs segur que encara en queda una mica, mm-hmm, però pràcticament no està, i això ja comporta, doncs, uns esforços importants per les administracions de qualsevol mida, però sobretot per les més petites. Les contractacions també ara o es fan a través d'una plataforma digital o ja teòricament ja no es poden fer com abans. Són elements que van carregant les organitzacions, i la ciberseguretat n'és una altra, i és una altra, doncs, que és molt important, i jo crec que cada vegada, doncs, tots plegats prenem més consciència de la importància capdalt que té.
Ja dèieu que una de les coses que esteu fent des de Localret és la formació. Torno a l'exemple d'ara del consorci, perquè és el que hem conegut ara, no? Ho diu, ostres, entre la informació que sabem que s'ha acabat robant, per exemple, que acaba apareixent, com que és un consorci sanitari, pot haver-hi, doncs, una petició d'una prova mèdica o un determinat expedient, però han aparegut fotografies personals de treballadors que utilitzen el seu ordinador de feina, i de cop i volta, doncs, pot ser que la parella o algun familiar li envia una fotografia i allò acaba guardat en aquell espai, per exemple, o tiquets i factures personals de treballadors. Mm. És a dir, que tu, quan estàs a la feina i tens un ordinador i estàs treballant, no? Al final, digitalment, el límit entre la teva vida professional i la teva vida personal és molt difós, i, en canvi, això es demostra en casos com aquest, que és una bretxa de seguretat molt important.
O sigui, els dolents doncs treballen i corren per tal de poder trobar els mecanismes per poder entrar i en aquest cas, doncs, aconseguir bloquejar sistemes o robar informació per aconseguir els diners. Per això, i amb el que deies, és molt important que totes les persones que treballem a les administracions, que estan en un ajuntament i que tenen un ordinador, un telèfon mòbil, com a eina, doncs tinguin aquesta especial cura per evitar que per un descuit seu, doncs acabi patint tota l'organització una paràlisi, que això ja és un problema, però que a més després, doncs, es pugui filtrar informació com la que doncs aquesta gent que ha atacat el consorci aquests últims dies, doncs, ja ha posat a les xarxes.
Repassar les dades sobre ciberatacs a Catalunya. El càlcul és que aproximadament la meitat dels negocis privats acaben pagant uh-huh, el rescat que se'ls demana, tot i que els experts tots expliquen que no hi ha cap garantia, és a dir, que pagar tampoc et garanteix que hi hagi res. Vostè em diu que l'administració no paga i no ha de pagar, uh-huh, i no pot pagar, des d'un punt de vista legal, diguem-ne, per la gestió. Si l'administració no pot pagar, quin interès hi ha en aconseguir dades d'una administració que després no et pagarà per recuperar?
En fi, entenc que poden provar i continuar provant per veure si hi ha alguna que pagui, però bé, en fi, en qualsevol cas també aquesta informació potser pot tenir algun interès comercial per algú en algun moment donat, fins i tot, doncs, això, si aconsegueix informació de les persones d'aquella organització, doncs, en fi, pot provocar que se'n derivin d'altres atacs, no?
Per tant, hem d'entendre que darrere d'un atac a una administració pública hi ha més interès en el valor de les dades adquirides que no pas pels diners que se'n puguin treure. De manera directa, diguem-ne, amb el tracte amb l'administració, em refereixo, eh? Ja, si un ho ven a un tercer, aquí ja... No sé,
jo... Entenc.
Ho dic perquè el ciutadà que ens estigui escoltant pot pensar, bueno, però si l'administració no paga, aleshores qui pot tenir cap interès en demanar a robar unes dades i demanar-ne un rescat? Si ja saps que l'Ajuntament, no sé, el de Terrassa, per exemple, per posar sí. un exemple d'un Ajuntament que darrerament en va patir un intent i que públicament va explicar que havia estat a punt de caure, però que l'havien evitat, no?, per exemple.
Jo suposo que ho continuaran intentant, per, com et deia, per aquest doble valor, per veure si hi ha algun que pagui, perquè... A veure, si, com qualsevol empresa, si tens allò, unes còpies de seguretat protegides i que no t'han bloquejat en el... protegides i actualitzades. Que no t'han bloquejat en el ciberatac i pots restituir tota la informació, bé, clar, si no tens còpies de seguretat i és a partir de zero, doncs segurament la temptació de pagar doncs pot existir. El que passa és que... no s'ha i les administracions no podem pagar.
Clar, quan un es planteja realment el que pot implicar un atac d'aquestes característiques, per exemple, la Universitat Autònoma ha trigat pràcticament un any en recuperar